Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Des d'aquest 15 d'abril s'han posat en marxa alguns dels esdeveniments i exposicions que, al llarg d'aquest any 2021 i en diversos espais de Barcelona, despleguen la trajectòria professional, creativa, personal i vital de l'arquitecte Enric Miralles.
Encara que oficialment no es pugui dir que això significa un any Miralles en tota regla, a la pràctica ho és. Un merescut homenatge a l'arquitecte català més rellevant i influent dels últims 30 anys que ja tocava i que, de fet, s'hauria d'haver celebrat durant l'any passat, tot commemorant els 20 anys de la seva mort, el 3 de juliol del 2000, i que finalment les circumstàncies de la pandèmia permeten que es pugui fer aquest any.
Fotografies de la seva autoria, els seus emblemàtics collage, mobiliari i objectes de disseny, debats i tertúlies al voltant de la seva figura, la seva etapa acadèmica a l'ETSAP i, per suposat, la seva obra arquitectònica, tot plegat dissenyat amb la idea de donar a conèixer Enric Miralles al gran públic, tal com explica qui va ser la seva última parella, l'arquitecta Benedetta Tallabue.
El que hem intentat és portar una exposició on l'arquitectura sigui una mica per tothom, no? Sigui una mica comprensible i pugui comunicar amb el gran públic. Jo penso que l'arquitectura a vegades no s'entén o la gent que no s'ocupa de l'arquitectura no vol realment com pensar que és un tema artístic com altres temes que es veuen més freqüentment en els museus.
Tots els esdeveniments comissariats per la mateixa Benedetta Tallabue, juntament amb Joan Roig, gran coneixedor de Miralles i company seu a la facultat. De moment, aquest mes d'abril, ja podem visitar tres d'aquests esdeveniments.
El Saló del Tinell, a quarts de quatre, que mostra els seus quatre projectes arquitectònics més rellevants, començant pel cementiri d'Igualada, amb Carme Pinós, el Mercat de Santa Caterina de Barcelona, el Pavelló de Bàsquet d'Osca i el Parlament d'Escòcia d'Edimburg, obra que va finalitzar Benedetta Tallabue després de la seva mort.
Bona part del material és inèdit, maquetes, plànols, fotografies, anotacions i un ampli desplegament audiovisual que ajuda a comprendre molts detalls d'aquests quatre espais.
El Centre d'Art Santa Mònica, Miralles, fotos i collage. La seva vida i obra des del suport gràfic provinent del seu arxiu privat, també amb material inèdit i el comissariat de Salvador Gilabert, professor i cap de projectes del despatx EMBT.
I també inaugurat aquest mes d'abril To Be Continued a la Fundació Miralles, maquetes, esquetxos, fotografies, correspondència, més collage i projeccions.
Però com us dèiem, la festa continua al llarg de tot aquest any 2021. El 27 de maig, el Disseny Hub s'inaugura Perpetuum Mobile, centrada en el disseny de mobiliari i objectes.
A partir del 3 de juny, un cicle de converses al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, a la Plaça Nova, amb molts dels seus amics més íntims, arquitectes, acadèmics i artistes com Rafael Moneo, Liz Dill, Beatriz Colomina, Soraya Smithson, Carme Pinós i la mateixa Benedetta Tallabue.
I a partir del 15 de setembre, Miralles a l'Escola, comissariada per Carme Ribas i Toni Salvador, al voltant dels seus anys de formació i docència a l'ETSAP.
Perspectiva.
Hem estat conversant a fons amb un dels seus comissaris, Joan Roig, i també escoltarem tot seguit alguns comentaris de Benedetta Tallabue durant la roda de premsa de presentació de tots aquests esdeveniments.
Joan Roig, gràcies per venir als micròfons del Perspectiva de Catalunya Ràdio, un plaer.
No, gràcies a vosaltres.
Toca la pregunta de rigor. Clar, és que han passat més de 20 anys que ens va deixar Enric Miralles i tota aquesta commemoració venia d'una mica enrere, no?
Durant aquest temps, des que va morir fins ara, s'han fet algunes exposicions commemoratives de la feina de l'Enric, però sempre molt parcials, molt específiques. I semblava que 20 anys era un bon moment per fer alguna cosa més de recapitulació de la seva feina. Si no només és un homenatge a l'Enric, sinó que també és una petita revisió del seu treball a partir dels propis materials seus. És a dir, no és una exposició crítica, però és una exposició recopilatòria de bona part de la seva feina, no? També la circumstància històrica de que el Gaudí se li volia fer als 20 anys de la seva mort una exposició monogràfica, però Gaudí va morir l'any 26, llavors era el 46, i clar, no era un bon moment per fer qualsevol cosa, diguem-ne, no? Llavors va esperar el 56, 30 anys després de la seva mort, i se li va fer una exposició homenatge al Tinell. I nosaltres ens semblava que, aprofitant els 20 anys, era bona ocasió per fer no només aquesta exposició del Tinell, sinó una cosa més general, no? Per aquesta raó vam triar també el Tinell, no? Perquè el Gaudí se li havia fet allà i perquè l'Enric, en el fons, és un arquitecte que té el mateix nivell que el Gaudí, és un arquitecte potser dels més importants de la seva generació, tant a Catalunya com a Espanya, i sens dubte és el més conegut internacionalment de la seva generació, no? I això l'acostava molt a la figura del Gaudí i ens va semblar que era un bon moment fer aquest homenatge. Tenia que haver sigut l'any passat, que coincidia exactament amb els 20 anys. L'any passat vam fer només una petita introducció a través d'un espectacle del Foro dels Baus, commemorant just el dia que va morir, que era el 3 de juliol, i vam deixar per aquest any poder-ho fer amb més calma i amb més tranquil·litat, amb un ventall d'exposicions bastant ampli.
I tant, doncs, per obrir foc, precisament, a aquest Saló del Tinell, a quarts de quatre, quatre obres capdals, podríem dir les més conegudes o les més sonades, no?
Sí, és el que jo en dic el moll de l'os de la seva obra.
Ahà.
El cementiri d'Igualada, fet amb la Carme Pinós, el pavelló esportiu de baloncesto a Osca, Santa Caterina a Barcelona, al Mercat, i el Parlament d'Escòcia a Edimburg, són la peça vertebral de la seva obra, perquè una, la primera, és exactament la primera obra que construeix gran, i l'última és una obra que finalment no veu acabar i que s'acaba construint per la Benedetta i el seu estudi. Per tant, són quatre obres que recorren tota la seva trajectòria i que toquen segurament els punts fonamentals de la seva feina. Això és el que he volgut ensenyar al Tinell. No només les peces en si, sinó com ell tenia la manera de projectar, com entenia la manera de construir, com entenia la manera d'abordar els petits o grans problemes que una construcció representa. I ho volem fer d'una manera, per un costat, molt lligada a la seva obra, és a dir, escollint dibuixos seus, fotografies retocades per ell, planos dibuixats per ell, etcètera, etcètera, molt directament que es vegi a la seva mà, inclús maquetes, no totes fetes per ell, evidentment, però moltes d'elles retocades o massacrades per ell, sinó que, a més, volem fer que tot això sigui molt entrenador pel gran públic, amb la qual hem proposat un sistema de vídeos, un per cada obra, de manera que el gran públic que no coneix l'obra el pugui veure, doncs, en moviment, al llarg del dia, etc etc. Volem fer que la gent entengui qui era l'Enric Miralles.
I tot sovint és material inèdit, objectes o documents mai exposats, que a més també ens mostren la seva manera de projectar, que també és prou especial, oi?
Clar, clar. És a dir, per un costat, format part d'una feina que hem fet amb la Benedetta Tallabue, d'anar obrint capses i capses que no s'havien obert en molt de temps.
I les que deuen quedar per obrir, encara.
Bueno, poques, poques. Les hem obert quasi totes.
I més interessant encara, d'aquesta tria de quatre projectes, que si tracem la trajectòria directament des del cementiri fins al Parlament d'Edimburg, tot i que el Parlament, bé, hi ha la mà de Benedetta Tallabue, però hi ha una coherència abassegadora, no? Vull dir, són obres que no sembla que hagin passat gairebé 20 anys d'una a l'altra.
Clar, és el creixement d'una. La seva obra són pensaments acumulats que van desenvolupant situacions, no? Per exemple, en el cas del cementiri hi ha un tema capdalt que és la topografia, que després el pots trobar a Osca, el pots trobar a
Santa Caterina,
i també el pots acabar trobant al Parlament d'Edimburg. Però altres temes, com per exemple la configuració d'un alçat, d'una façana, que també dius a un cementiri no tindria per què ser l'objecte, de cop i volta és un objecte d'estudi que l'assimila absolutament al tractament de façanes que fa a Edimburg. Amb la qual, evidentment, tot i ser pensaments fragmentaris, hi ha una línia unitària de recorregut en el seu pensament evolutiva, però continuada. I això fa que l'exposició puguis anar reconeixent endavant i enrere els mateixos ets i uts que pots trobar en un projecte i pots trobar en un altre.
Podem fer veure coses que potser eren més privades. Per exemple, aquí sota tenim totes les llibretes sobre el Parlament d'Edimburg. Jo personalment penso que són precioses. Són 5 llibretes monogràfiques. Quan anava a Edimburg s'emportava aquesta llibreta. I llavors, clar, fer-la llegir és complicat, però ara amb un monitor hem pogut fer una animació i es veuen pàgines per pàgines, no? Aquesta és com una aportació d'una part més personal per entendre una mica millor com s'arriba després al projecte. I llavors així també passa, per exemple, en el design, en el Santa Mònica, on hi ha moltes coses que són fotomuntatges de projectes, però també fotomuntatges de quan viatjàvem, de moments més íntims.
Molt bé, i una altra de les constants d'Enric Miralles, que són els collages, a més de les fotografies, ens porten cap al Centre d'Art Santa Mònica, a la segona d'aquestes exposicions, no?
Sí, els collages de l'Enric no són només una manera de mirar, sinó és una manera de pensar. Evidentment, la tècnica és una tècnica que no és innovadora, ell no se l'inventa, sinó que veu dels collages que havien fet, per exemple, David Hockney, i que ell reprèn aquesta manera d'interpretar les fotografies a través d'anar-los engastant un al costat de l'altre per formar una totalitat, algo similar a la realitat que no és la realitat, però també té a veure amb els collages que havia fet Gordon Mataclar anteriorment per ensenyar els llocs a una altra perspectiva. Per tant, no és una tècnica que s'inventa, però que és una tècnica que ell la recupera per pensar sobre els llocs a través de la mirada, que això és molt Enric Miralles. És a dir, l'Enric no pensa, sinó que mira, i la mirada el fa pensar. Doncs això ho ensenyem a Santa Mònica, al centre de Santa Mònica. Ho havíem d'exposar d'una manera seriosa, entenent que cada un dels collages és una peça artística en si mateixa, amb la qual cosa el que hem fet ha sigut emmarcar-los d'una manera uniforme i ensenyar-los a través d'un sistema que també s'havia inventat l'Enric per una exposició que no es va realitzar, que és mitjançant uns cavallets de pintor dissenyats per ells però mai construïts, com que hem trobat els plànols, s'han pogut reproduir segons ell els hagués fet, i apujar aquests collages emmarcats damunt d'aquests cavallets, organitzant per grups els sistemes de collage.
El tercer episodi d'aquesta commemoració ens porta a la Fundació Enric Miralles directament i ens transporta, doncs, al procés de naixement i de funcionament de tota aquesta fundació i de qui va ser la seva última parella, Benedetta Tallabue, amb un, no sé si dir-ne, subcomissariat de la Martha Thorne, no?
Sí, aquest és una... Per això va ser una suggerència que li vaig fer jo a la Benedetta. La Benedetta volia que la Fundació parléssim de l'Enric potser més íntim, també perquè la Fundació és més petita i permet ensenyar les coses més a prop, etc, etc. I jo li vaig dir, em sembla que, primera, que jo no entraria tant amb l'Enric íntim, perquè això té que ser més feina d'un biògraf i feina no tant d'una exposició, que no s'entendrà, i que crec que, en canvi, el que estaria bé és que ell expliqués com la seva feina ha prolongat el treball de l'Enric durant aquests 20 anys. Perquè la Benedetta, en l'estudi MBT, que ella porta el timó, per començar va acabar el projecte d'Edimburg i després ha anat seguint fent concursos i guanyant concursos. Ha fet un pavelló a la Xina per l'exposició universal, interessantíssim, ha fet molta més feina. Ensenyar aquesta feina que s'ha fet al llarg del temps. Evidentment, ni ella ni jo podien ser els comissaris. Tenia que ser el comissari una persona externa, llavors qui millor que la Martha Thorne, que és una persona extraordinària, amb un coneixement crític de les coses molt bo, i que és qui portarà el comissariat d'aquesta part.
To be continued és el nom d'aquesta exposició i que també incideix molt en una cosa que sempre diu Benedetta Tallabue, que el més important del llegat d'Enric Miralles és el que podem fer-ne tots plegats, ja no només els arquitectes, sinó, en fi, els creadors en general, en el futur.
Durant l'època en què treballava al costat de l'Enric, havia llegit un llibre sobre l'atelier de Tiziano. Ell era el gran mestre que donava les idees sobre la seva art, es feia el treball dels artistes del taller i els arquitectes, com treballem avui en dia, hi ha com aquesta manera de ser artistes en col·lectivitat, més difícil potser d'entendre, però que ara s'està fent sempre més i més actual. I crec que a través d'aquesta similitud, diguem, amb el Tiziano, es pot entendre aquesta cosa. Aquí a sota estem explicant l'Enric Miralles com artista molt individual, encara que ell mai hagi treballat totalment sol. És tan íntim, tan artista, tan específic, que té aquesta capacitat, jo crec, de comunicar de manera universal. Llavors, aquesta és una explicació de l'Enric Miralles com un artista que pot donar influència a un públic més ampli, no només als arquitectes, a altres disciplines, una persona que pot influir a noves generacions.
L'Enric no només va deixar una manera de treballar, això és el que d'alguna manera es veurà més clar en l'exposició de la Fundació, sinó que m'ha deixat també una manera de pensar, que jo crec que això és el més important. I això està bé que un ho entengui veient les coses que s'han fet després a l'Enric, que no és tant una manera de fer com una manera de pensar en els llocs on es treballa, en els mitjans amb els que treballa, etc, etc. Això la Benedetta ho ha recollit molt bé.
Molt bé, el quart episodi ens porta al Disseny Hub, on entrem directament a la vessant d'Enric Miralles com a dissenyador de mobiliari i d'objectes. Podríem dir-ne objectes que gairebé que només li servien a ell?
Te'ls feia per ell, però està clar que tenen una utilitat. Aquest país nostre és un país de grans dissenyadors, de sempre, eh? I des de sempre no cal anar molt lluny, des del Gaudí, si vols, Domènec i Montaner, Puig i Cadafalch, gent que dissenyava coses que no eren per ells. Per centrar-nos en el Gaudí, doncs els seients de la cripta Güell, els tiradors i manetes de la Pedrera o de la Casa Batlló, no? Evidentment eren objectes dissenyats pensant en un client que volia, doncs, tindre la casa dissenyada 100% per l'arquitecte. Evidentment el Gaudí pensava en el client, però pensava també en ell, amb la seva mà, amb, no?, amb com sentar-se en un lloc quan fa el banc, etcètera, etcètera.
Realment són els mobles de casa. Quan hem fet la nostra casa, l'Eric deia, aquesta casa no la publicarem mai. No, no, mai. Em sembla que és el projecte que hem publicat més, en absolut. Potser per aquesta cosa, no? Perquè quan penses que fas una cosa privada, et surt potser millor, tens menys por, i llavors seran reproduïts tots els mobles de casa, que fins ara són unes peces úniques que s'havien fet per llocs determinats de la nostra casa.
Jo crec que era molt important ensenyar els mobles i creia que estava bé involucrar el Hub, perquè és la seva feina, i abstreure-ho del tema d'arquitectura. Tot i que al seu cap, evidentment, tot era el mateix. És el mateix dissenyar una taula que dissenyar un edifici. A diferència de molts dissenyadors, una de les coses que a l'Enric més interessava del seu disseny de mobles era el seu moviment. És a dir, no hi ha objecte dissenyat per l'Enric com a mobiliari que no tingui un moviment a vegades sorpresiu. Puja amunt i avall, com una taula, per exemple, que té quatre potes i que pot tindre moltes alçades, la taula del seu escritori, que és una taula que gira sobre si mateixa, la taula del menjador, que té 40 posicions diferents, o una estanteria que corre com si fos un cuc. Per això a aquesta exposició li hem donat el nom de Perpetuum Mobile, no? La idea de que els objectes sempre tenen un moviment constant i que és el que els fa viure, no?
Trobem també, per exemple, bé, una referència a Alvar Aalto amb aquesta prestatgeria, l'Elucafi, no?
Sí, perquè la forma de l'Alvar Aalto té aquesta forma de moviments serpentí, diguem-ho així, que ell la va... que va recollir, però a més es mou, es traslada, diguem així, no?
Molt bé, i després d'aquesta mostra eminentment objectual arriben les converses, xerrades sobre Miralles al COAC, al Col·legi d'Arquitectes.
Clar. Aquest és un tema que ens interessava molt, perquè era com la idea de reunir uns amics d'ell que parlessin d'ell. Per tant, jo no sé com ho enfocaran, perquè això evidentment els hi deixem lliure, però la idea és que es reuneixin cada vegada dues persones i parlin entre ells a l'Enric. La primera és la Benedetta amb el Rafael Moneo, perquè el Moneo va ser mentor de l'Enric, però també ha sigut mentor de la continuació de les obres de l'Enric. L'altra és la Carme Pinós amb la Soraya Smithson, que es coneixen des del 79. L'Enric amb la Carme van anar a la beca Illaud a Urbino, on hi havia el Peter Smithson, i a partir d'aquí es van conèixer amb ells, amb la seva dona Alison i amb la seva filla Soraya i el seu fill Peter també, amb la qual crec que tindrà algú d'entranyable aquesta conversa, no? I per últim hi ha la Beatriz Cromina, que va estar amb l'Enric quan ell va tindre la beca Fulbright a Nova York, i tindrà una conversa amb la Liz Diller, que és una amiga de l'Enric i de la Benedetta, que forma part del grup d'arquitectes Diller Escofido, també a Nova York.
Molt bé, i no podríem acabar tot aquest homenatge a Miralles sense la seva tasca a l'escola, i per això a la tardor, a l'ETSAP, trobem aquesta exposició Miralles a l'escola.
Sí, és una proposta que li vam fer al Félix Olaguren, director de l'escola, i ell va assenyalar a la Carme Ribas i al Tom Salvador perquè començariessin una exposició. La idea de que fos la Carme Ribas i el Tom Salvador és una idea lògica, perquè junt amb l'Enric i dos o tres persones més, com el Josep Mias o el Maurici Pla i jo mateix, vam estar donant classes amb l'Enric durant 3 anys en un curs que va ser impactant per tots i memorable per l'escola. Aleshores, ells dos muntaran una exposició per un costat sobre l'Enric estudiant, que això és un tema molt important. L'Enric va ser un estudiant molt important a l'escola, perquè capgirava moltes de les situacions que es donaven com a lògiques a l'escola. Per exemple, li agradava, perquè sempre li ha agradat a l'Enric treballar en grup, no era una persona individualista, sinó que sempre treballava amb una altra persona. Per tant, presentaven exercicis sempre amb una altra, amb gran escàndol per part d'alguns profes, però amb una actitud molt lògica, diguem-ne, no? L'Enric feia molt de la conversa, la creació, no? Tindre un partner davant, o un sparring, si vols dir-ho així, amb qui poder parlar dels projectes, etc. I molt important, i altres intentaran ensenyar projectes seus durant la carrera, entre ells el projecte final de carrera, per un costat. I per l'altre costat es rememoraran aquests 3 anys en els quals es va donar classe i es van parlar de 3 ciutats, Venècia, Viena i Estambul, i es farà treballar els exalumnes amb propostes noves sobre aquestes ciutats.
Perfecte, Joan Roig, doncs un any intensíssim centrat en Enric Miralles. Gràcies per compartir-ho i per tota l'aportació, fins i tot del teu bagatge personal i del teu coneixement de l'obra d'Enric Miralles, coses que molts ignorem. Un plaer que ens ho hagis vingut a explicar.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Adéu.
Trobareu tots els reportatges d'aquest programa a la nostra web catradio.cat/perspectiva, dins la finestra dels nostres millors moments.